cugat.cat. Notícies.
Salutacions. Les urbanitzacions aïllades reclamen atenció de les administracions, volen més i millor manteniment i accessos, la potenciació del transport públic i l'impuls definitiu per poder legalitzar la seva construcció. Sol i Aire, Colònia Montserrat i Can Cortés han passat pel Sant Cugat a fons per parlar de la vida en aquests barris, construïts inicialment per part dels mateixos veïns i que ara volen sentir-se part de la trama urbana de la ciutat. Escoltem Concha Yuste, de la Colònia Montserrat.
Quan es va fer el PGM el primer... en el 72, si no recordo 76. Malament... 76 va ser, bueno, doncs el 76, quasi el 50% o més de les parcel·les quedaven fora també de llei. No es podia fer absolutament res en aquelles parcel·les. Mm. Únicament mantenir el que hi havia i ja estava.
La Nina i la Nefre són dues noies joves de la mateixa edat que han decidit compartir el seu dia a dia amb una diversitat funcional a través de les xarxes socials. La Nina, que a Instagram és @authentically_nina, té paràlisi cerebral i la Nefre, que la podeu trobar a Instagram amb @strokelifealive, va patir un ictus amb només 26 anys. Expliquen que no els impedeix res, però que han hagut de reinventar-se per poder fer algunes tasques. Poden veure un reportatge en vídeo a www.cugat.cat. Manu Guix, Ramon Mirabet i Manel Fuentes and the Springs Team passaran aquesta setmana pel Cafè Belgrado de Sant Cugat, un cartell de primer nivell que servirà per celebrar els 30 anys de la sala, fundada l'any 1989 i que aposta per la música en directe com a senyal d'identitat i és central de la seva oferta. El fundador de l'UT Gas, Fede Sardà, i el clàssic grup local Els Incombustibles completen el cartell de la celebració que s'allargarà les nits de dijous, divendres i dissabte. L'exconseller Raül Romeva ha demanat l'amnistia. Segura que és la manera com es resolen els grans conflictes d'escala internacional. Això ho ha assegurat durant la intervenció a la Comissió d'Investigació del 155 aquest dimarts al migdia al Parlament. Podem veure tot en detall a www.cugat.cat. En esports, el contracte menor entre les entitats esportives i l'Ajuntament per implementar el programa de valors Ethics for Sports, gestionat per Sant Cugat, creix, finalitzarà el juliol. Ara el govern estudia la forma jurídica per implementar el programa durant aquests 6 mesos. Ho ha explicat a Cugat Mèdia l'alcaldessa Mireia Ingla, que també ha avançat que la gestió d'aquest programa passarà a mans de l'AUMET. Així, el concurs per la gestió de l'AUMET també inclourà la del programa Ethics for Sports. I acabem recordant que la selecció espanyola d'hoquei sala amb les jugadores del júnior Marta Grau, Mariona Serra i Maiana Gil ha guanyat el campionat d'Europa d'hoquei sala de tercera categoria. Ho deixem aquí, la informació torna d'aquí una hora i com sempre constantment actualitzada a www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat.cat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bueno, què, us heu preparat el programa, veritat?
Jo sí, naturalment.
Joan, t'has preparat el programa?
Quina pregunta més curiosa. Si fa dies que m'esteu dient que vingui al programa amb
Joan,
la pel·li aquesta...
Joan, t'estic dient que contestis sí o no. T'has preparat el programa o no?
Què vols que et digui? Que em colpegis la cara si no et dic ni sí o ni no? O sigui, que ja hauria...
És una pregunta simple, Joan. És una pregunta molt, molt simple.
Vale? No m'he preparat el programa. Content?
Això és el versió original.
Versió original.
Bona tarda i benvinguts al Versió Original, el programa de ràdio que mai aguantaria més d'un assalt contra qualsevol programa de ràdio líder d'aquest país. Bueno, contra qualsevol programa de ràdio d'aquest país. Bueno, contra qualsevol programa de ràdio. Dono la benvinguda en aquesta taula als col·laboradors que tenen la cara com Jake LaMotta després d'un combat, però sense necessitat de combatre. Bona tarda, Guillem Mula.
Hola, bona tarda, Joan.
Bona tarda, Eduard Peiró.
Hola, Joan.
I bona tarda, com sempre, als controls tècnics, al Simón Ordóñez.
Bona tarda.
Avui les bromes són clares. Anem a parlar de boxa i, per tant, anem a parlar de Raging Bull, coneguda a Espanya com Toro Salvaje i aquí a Sant Cugat com El Bou Salvatge. Un cop més, no hem estat nosaltres qui ha escollit la pel·lícula, sinó que l'ha escollit el nostre convidat a dia d'avui. Convidat que suma així a la cada cop més llarga llista de persones que posen en risc la seva carrera per satisfer la voluntat dels imbècils que formem aquest programa. El convidat que tenim avui aquí es dedica a moltíssimes coses. Guionista, director, muntador, analista. Ha dirigit pel·lícules com Pactar amb el gat, documentals com Detallint a Tarifa i curts com 4...
La pròxima pel·li farem al Almodóvar, segur.
Guió.
Hey, mi...
Mort creatives en el cine. A més, el nostre equip d'investigació ha descobert una cosa que poca gent sap. L'any 1983, el nostre apreciat convidat va estar a punt de convertir-se en campió de Catalunya de boxa en la categoria de pes mitjà. Ell és el Joan Marimón i li donem una calorosa benvinguda.
Moltes gràcies.
Bona tarda. És veritat això de la boxa que...
Sí, sí, pes welter. Sí.
És que... Vigila amb les bromes, Joan.
Vaig engreixar una mica massa i vaig canviar de categoria. I de... ja no vaig aconseguir el títol.
A partir d'allò vas entrar al món del cine.
Exacte, sí.
Més o menys com Jake LaMotta. La primera pregunta és obligada, és la que li fem a tots els convidats que venen aquí al programa, que és per què has triat aquesta pel·lícula?
Perquè m'agrada molt Scorsese. De fet, m'agrada molt tota la primera època, fins als anys 90. Després crec que ha perdut una mica la màgia, però tota la primera època és com que aquest senyor estava tocat per la màgia dels déus i tal. O sigui, Taxi Driver, Toro Salvaje, totes. O sigui, Uno de los Nuestros, fins i tot Casino, la immensa majoria de pel·lis, fins i tot els documentals que va fer. I fins i tot aquesta, hi va haver una votació fa poc dels muntadors americans, la van triar com la pel·lícula més ben muntada de la història del cine americà. Clar, perdó, del cine mundial. Clar, per ells el cine mundial és Estats Units, i després una mica Godard i una mica de Berman, i potser se'n recorden de Fellini i tal, però bàsicament és el cine americà, i aquesta va sortir la primera. Està molt ben muntada, és la pel·lícula primera que Scorsese treballa amb Thelma Schoonmaker, que és la muntadora de totes les pel·lis que ha fet després, diguéssim, i que és la que d'aquí 4 dies guanyarà un Òscar per l'irlandès. I és la que tindrà més Òscars al muntatge, a més, la persona que tindrà més Òscars al muntatge. La primera és aquesta. Abans, Scorsese i Schoonmaker havien treballat junts tots dos com a muntadors, i Scorsese com a ajudant de Schoonmaker a la pel·li del Festival de Woodstock.
Vale.
Que eren tots molt jovenets i tal, i hi ha unes fotografies que es conserven amb l'Escocès superjoveníssim i l'Escolmaker allà manant i tal, i després que l'Escocès la recupera i li diu, txè, nena,
menys mal que ha estat el primer en pronunciar el nom de Thelma Schoonmaker, perquè jo crec que tots estàvem amb Schoonmaker.
No, jo he estat dient tota la vida Schoonmaker i tal, fins que vaig saber, no sé com, que no, que era Schoonmaker, i ara estic amortitzat.
Seguint el procediment habitual d'aquí el programa, anem a fer com sempre un ràpid repàs a la fitxa tècnica abans de començar a entrar en temes més profuns de la pel·lícula. Sinopsis.
Soc Jake LaMotta, boxejador. Alguns diuen que tinc un caràcter violent i imprevisible. El que sé segur és que sóc adversari temible. Amb l'ajuda del meu germà Joey, aviat vaig aconseguir proclamar-me campió del món i accedir a un món ple de luxe i riqueses que acabarà amb mi.
Ho has dit interpretant el paper de Nirovec, eh?
Sí, fatal.
Xicot ha anat a l'Actors Studio, no?
Any?
1980.
Direcció?
Martin Scorsese.
Guió?
Paul Schrader i Madrick Martin.
Càsting?
Robert De Niro, Catherine Moriarty i Joe Pesci.
I premis?
Dos Oscars, un a millor actor per Robert De Niro i un altre a millor muntatge per Thelma...
Schoolmaker.
I un Globus d'Oro a millor actor per Robert De Niro.
Molt bé, doncs ja sabem les coses més avorrides de la pel·lícula, que són les dades, per lo que ara anem a saber les divertides. I més si parlem de Martin Scorsese. Estem parlant de Raging Bull, per tant anem a parlar de la història de Jake LaMotta, un dels personatges més impactants de la història del cine, Edu.
Sí, bueno, és un personatge que el primer que puc dir d'ell és que no és empàtic, no és un personatge carinyós, ni té la ment oberta. És un tipus amb l'ambició del toro que intenta clavar la cornada a la capa del torero, i és un tio que utilitza la violència en el seu dia a dia, ja sigui en el ring o fora. Aleshores, m'ha sorgit una pregunta, que és com tu veus, Joan, que aquest personatge i el caràcter tan bàsic, tan com tan simple, diria, a la forma de veure el món del personatge, es veu en les eines fílmiques, a l'hora de retratar-lo, com aquest caràcter afecta a la pel·lícula a l'hora de ser narrada.
Bueno, el que em crida l'atenció del que dius, i que és veritat, és que un individu així pugui agradar a la gent, no? I el bo del cas és que sí que agrada, és a dir, que això és una demostració que molts personatges agraden pels defectes més que per les virtuts, perquè veritablement està carregat de defectes, és un tio hiperviolent, tal com has dit, i sí, té una agressivitat a flor de pell que fa que sigui un bon boxejador, però la seva vida domèstica és horrible, vull dir, al final acaba sol, no? Aleshores, per mi el que té de bo la pel·lícula és que la violència que es manifesta en el ring és com si fos un musical, està molt tractada, molt... d'una manera molt cuidada, amb molts efectes experimentals, sí. I tal, però la de la vida diària, que és una filmació una mica més realista, és la que et fa mal. La violència que fa mal és la de la vida, la de la vida real. Sí. I és curiós com el que fa que sigui empàtic és que és molt veritable el personatge, sí. És a dir, te'l creus.
I a més, com... Sí. A més, crec que també fa això com a estructura també Thelma Schoonmaker i Martin Scorsese la pel·lícula, és a dir, el primer que veiem de Jake LaMotta, a part dels crèdits inicials, és el moment aquest en què està assajant després del ring, el moment en què està assajant com el monòleg que ha de fer, i per tant el primer que presenten d'ell és una cosa que sofrem tots, que són les nostres inseguretats, no? I al final aquest també és un personatge que és com és a causa de totes les inseguretats que té. Ens la presenten, clar, la manera menys agressiva de les seves inseguretats, que és quan practica el seu monòleg, i després, durant tota la pel·lícula, ens anem donant compte de fins on abarca aquesta inseguretat.
Sí. Hi ha un vell truco que utilitzen aquí, que és tan antic com els grecs, que és fer-lo víctima d'una injustícia. O sigui, en el primer combat, clarament, l'hauria de guanyar i el perd. Perquè segurament hi ha alguna trampa i tal. Aleshores, tu et poses a favor de la víctima, que és ell. I a partir d'aquí ja vas amb ell. O sigui, amb el Joker, igual. Ho hem vist mil vegades, eh? O sigui, al Joker li fot una pallissa i et fots de part del Joker. O a Midsommar, la noia perd els pares i la germana i clar, et poses a favor d'ella. Vosaltres, que sou guionistes i cineastes, faci el vostre... Feu víctima d'una gran injustícia al vostre protagonista i ja està.
I ha tirat
milles.
I la identificació, exacte.
Ja guanyava Òscar.
Sí.
Això, jo crec també que el personatge té,
moltíssim pes que ho dius per la victimització i també perquè ha estat interpretat amb, com amb molt sacrifici, no? És un tipus que sempre està com obsessionat en una sola cosa i va tota la seva vida va entorn a això. Inclús De Niro, una mica, el que tinc entès, que es va obsessionar ell mateix a l'hora d'interpretar-lo.
És que el projecte era del De Niro, eh? Sí. O sigui, era un projecte del De Niro i va estar anys allà burxant a l'Escorsese dient-li, Txell, Martí, a veure si ho tirem endavant. Sí, sí, i finalment ho van tirar. I era un moment que l'Escorsese es pensava també que es moriria, bueno, en fi, tot això està molt documentat, i van anar a fer la pel·li, un, el paper de la seva vida, l'altre pensant que a partir d'aquí ja no faria res més i que havia de fer la pel·li possible.
De fet, va ser una pel·lícula que potser va salvar la carrera de Scorsese, i no només la carrera, sinó també la vida, perquè Scorsese venia de fer New York i L'Último Vals, que són pel·lícules que estan bastant bé, però que no van tindre tota la rellevància que haurien de tindre en cartellera, i a poca gent confiava en ell, i a més que la situació personal de Scorsese en aquell moment era una mica complicada, perquè estava enganxat a la cocaïna, però molt enganxat, tant que fins i tot va estar hospitalitzat, i va ser allí a l'hospital quan De Niro li va portar el guió de Raging Bull, de Toro Salvaje, i és allà on van començar aquestes discussions, perquè al principi era una pel·lícula que a l'Escorsese no li cridava molt, mai havia estat fan dels esports, exacte. Però al final hi va acabar accedint, i jo crec que hi va acabar accedint per un tema que és molt recurrent en bastantes pel·lícules de l'Escorsese, sobretot les primeres, que és aquest existencialisme, no? Per dir-ho així, no? Com aquests personatges que no saben ben bé quina és la raó de la seva pròpia existència i quina és la funció de l'individu en el món. I això es pot traslladar també en el que podia ser el pensament de l'Escorsese en aquell moment, que podem fer una comparació paral·lela entre la història aquesta del boxe de Raging Bull i la vida de l'Escorsese, no? Al final, l'Escorsese ha estat un director que ha arribat a lo més alt, que seguia combatint en cada rodatge per així per intentar guanyar-lo, però que tot i així la vida personal li anava en decadència. Per això també hi ha aquesta resposta una mica pessimista que trobem en la pel·lícula, perquè al final, com el personatge del Jake LaMotta, com més títols guanya, pitjor li va la vida personal. Vull dir que al final no van lligar des de la mà aquests dos aspectes que normalment tots pensem que sí que en van. I això és el que provoqui que hi hagi aquests personatges que jo crec que la paraula que més bé els defineix és tòxics.
¿Te has entendido con mi mujer?
¿Qué?
¿Te has entendido con mi mujer?
¿Cómo puedes preguntarme eso? ¿Cómo puedes? Soy tu hermano. ¿Y me preguntas eso? ¿Tienes los cojones de preguntarme eso? Dímelo. No te contesto. No te contesto, es estúpido. Eres muy listo, Joe.
Molt bé, doncs hem parlat del guió, hem parlat dels personatges, però també un dels grans aspectes que són molt visibles en aquesta pel·lícula és el de la direcció, no? Com la posta en escena d'aquesta pel·lícula és particularment original.
Sí, jo de fet és de les pel·lícules de Martin Scorsese que destacaria en aquest aspecte, perquè crec que es diferencia bastant d'una direcció que portava fins ara, sobretot a nivell narratiu amb la càmera. Crec que d'alguna manera els moviments de càmera que utilitza la càmera quan està sobretot en els combats, sembla una càmera que està com tensa, com nerviosa, no? I com combina això amb un muntatge super agressiu, cada cop que fa un tall és com si et toquessin un cop de puny a l'estómac. Jo crec que aquesta pel·lícula crec que és molt destacable el com combina, no?, aquesta direcció totalment premeditada a l'hora de portar-la a la sala de muntatge i començar a experimentar amb tema schoolmaker.
No, deixa'ns en parlar millor el Joan, però sí que és veritat que suposo que si hi ha dos persones contraposades en muntat, podríem dir que Spielberg fa com aquests muntatges interns on amb un sol plat dona moltíssima informació, i en canvi Scorsese és tot el contrari, que utilitza el tall d'una manera això molt agressiva, i que al final aquest tall és el que provoca unes tensions que són evidents quan veiem la pel·lícula.
Sí, és que si es defineix per una cosa és que sempre et sorprèn amb el muntatge, sempre està creant, com a mínim ha estat així durant molt de temps. Compte que Spielberg té una pel·li que és molt interessant de muntatge, molt experimental, que és Salvar el soldado Ryan, que està estupenda també. En general és molt, molt clàssic, però en aquella pel·li és diferent. I Scorsese és com que té un punt experimental gairebé sempre, i aquí es manifesta, aquí els combats, si un s'hi fixa, són tots diferents, són nou combats i tots tenen la seva característica. N'hi ha un que és extremadament experimental, que és el número 3, per exemple. Després hi ha aquelles seqüències com de transició en color, amb una pel·li en blanc i negre, perquè en aquell moment Scorsese estava amb una associació que defensava... és a dir, que anava a favor del blanc i negre per combatre la degradació del color, que, bueno, estava en aquesta òrbita en aquest moment, no? I a més, és dels primers que se sàpiga que fa un homenatge explícit, homenatge al cinema domèstic, perquè la seqüència aquesta de transició és a l'estil del cinema domèstic dels anys 50. I a partir d'aquí s'ha anat posant de moda l'homenatge al cinema domèstic i fins i tot el reportatge o la filmació a l'estil domèstic. I aquí l'amic Scorsese li ha donat un crèdit important, perquè és dels primers que fa això. Sí. No dic que sigui el primer en grau absolut, però sí el primer que ho fa d'una manera grandiosa amb una pel·li de gran pressupost.
I donant-li aquesta funció tan el·líptica, vull dir, que al final té narrativament de molta importància. I no només crec que és aquest moment en el que juguen l'estètica domèstica, sinó que també és durant la resta de la pel·lícula amb la fotografia de Michael Chapman, que també és molt ressaltable, que també està fent un homenatge a la fotografia dels anys 50, que al final és quan ocor la història. 50.
Clar, tots els combats, o uns quants combats, comencen també com si estiguessin retransmesos per televisió. L'estil de l'àudio és exactament el de la televisió d'aquell moment, vull dir que hi ha un punt com de documental també.
I a més, Joan, has portat pel·lícula que has deixat aquí sobre la taula.
Exacte, sí.
Segurament això ha influït no només en el tema del granulat, que és el que sempre ressalta, no?, del rodatge en pel·lícula, però també el tall, no? O sigui, tallar en pel·lícula deu ser molt diferent a tallar digitalment. Podries descriure una mica...
Sí, és curiós com han canviat les coses i de fet, amb el muntatge digital han aparegut recursos nous que eren impensables amb el muntatge analògic. És a dir, amb el muntatge digital pots, si vols, repetir fotogrames per crear pauses. És una cosa que abans... No és que no es pogués fer, es podia fer, però costava tant. Clar, clar que és el mateix. El que passa, el procés varia. Quan muntes amb analògic, fins que no comences a tallar, tens la seqüència al cap i comences a tallar. En el muntatge digital gairebé mai és així. Pot ser que tinguis una idea una mica més indeterminada i en certa manera vas creant a mesura que treballes. Perquè es pot fer així i és més ràpid i es pot fer així i segons com la gent que abans muntava d'una manera i ara munta en digital també li ha canviat el coco.
Clar, és que a nivell, bueno, mirant sobre la piscina no tinc idea, però entenc que no només passa això amb la pel·lícula i el digital dins de la sala de muntatge, sinó fins i tot també és algo que entenc que en rodatge també podria passar, no?
Sí, d'alguna
manera. Llibertat que tens ara amb el digital.
Sí. O sigui, quan es va acabar de rodar... Hi ha gent que encara volia, en els anys 2006, 7, 8, 9, en els moments del canvi definitiu, diguéssim, hi ha gent que encara volia rodar en cinema per crear aquesta mena de tensió en el rodatge de, escolteu, rodem, cada plan ens costa una pasta, vull dir que ha de quedar bé a la primera. Després això, amb el digital, és una altra història. És a dir, tu saps que no gastes diners amb el digital. És a dir, l'atenció ha de venir per un altre cantó. Pel temps, per la limitació de les sessions o pel que sigui. Però no pel preu de la pel·lícula que està rodant en aquell moment a la màquina.
I més que cada cop el preu de la pel·lícula va augmentant, clar, com van passant els anys.
Clar, sí,
i sobretot
sí.
El revelat.
Avui encara hi ha un parell de bojos que roden en cinema.
I sembla que...
Encara n'hi ha, sí.
Sembla que...
Us coneixeu.
Alguns, sí.
Sembla que el fet de rodar en pel·lícula fa que la llum fins i tot estigui molt acurada, no? En les pel·lícules. O,
sí, bueno, tot això heu de preguntar a gent que... A experts, perquè jo... O sigui, què sé jo, pel·lícules com Dunkirk, jo la vaig veure amb 70 mil·límetres i amb digital, i a mi em van haver d'explicar la diferència. Jo no era capaç de veure-la. Em van fotre un rotllo sobre els blancs i els bruts, els blancs bruts i tal, que en aquell moment ho vaig entendre i després se'm va oblidar. Mm-hmm. Jo crec que sí, que hi ha diferències, però pregunteu als experts.
Per exemple, però, igualment, en Ranching Bull han utilitzat el blanc i negre. Uh-huh. I és, bueno, el que jo entenia és que ho estava fent per ressaltar com la simplicitat de tota el món. O sigui, traient el color, estaves entrant una mica en la ment del personatge de quasi, sona una mica simplista, però veure tot blanc i negre, o sigui, veure només la part simple, la part superficial de la...
Ja, jo crec que no és... És possible, això és una idea teva o ho has...
Sí, bueno, inventat, sí,
o...
sí, no, no tinc...
Val, no, perquè em sembla interessant. Jo crec que aquí es van ajuntar unes quantes coses. Una és la creuada aquesta que tenia Scorsese amb el blanc i negre i el color i tota la pesca. L'altra que si volien aprofitar, si volien fer mini documental amb la televisió i tal, havien de continuar amb el blanc i negre. Bueno, no sé,
sí, jo crec que també sí. Hi ha algú de que segurament sigui de... És una pel·lícula que al final te la plantegen com una pel·lícula de boxa, però no és una pel·lícula que parla del boxa. Fins ara, totes les pel·lícules que havíem vist d'esports o de boxa, fins i tot Rocky 1, no? Que hi havia tot l'Òscar a Scorsese, sí, sí. Taxi Driver, eren pel·lícules doncs, que anaven al que anaven, i jo crec que d'alguna manera té molt clar també Scorsese que vol trencar amb sí. La idea de pel·lícula...
Sí, la pel·lícula de boxa típica de tota la vida, el que té és una gran preparació per un gran combat final. Clar, i sí. Això aquí no hi és. No. O sigui, aquí el darrer combat està al final del segon acte, encara queda mitja hora de pel·lícula, vull dir que no va per aquí, no és una... És una pel·lícula on hi ha boxa.
Exacte.
Extremadament estilitzada i brillant, però no és la típica pel·lícula de boxa amb un gran combat final.
Al final són de els combats de boxa, igualment, ni que no sigui una pel·lícula de boxa, que potser són els que estan millor retratats de la història.
Tu pregunta als muntadors que l'han triat la número 1.
Sí, 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 sí. Recomanaries alguna altra pel·lícula on el muntatge dels combats de boxa siguin especials? A mi ara em ve al cap la pel·lícula d'Ali, de Michael Mann, on crec que també els combats són bastant especials i es nota bastant, i sobretot es noten bastant referències a Toro Salvaje.
Sí, jo recomano, és curiós, un documental, vosaltres que sou experts en documental, n'hi ha un que es diu Cuando Fuimos Reyes, que és un combat de Muhammad Ali amb George Foreman. És un documental del 90, però sobre un combat del 70 i pico, que és estupendo, perquè a mi, que la boxa m'és igual, diguéssim, m'és igual, però m'agrada aquesta i m'agrada l'altra. Acabes totalment ficat a dins de la història i desitjant que guanyi l'un o l'altre i tal, i és un documental, a més.
Aquí, sí, aquí sí. El muntatge el tenien una mica més fàcil perquè les tonyines se les donaven de veritat, no?
Per això. Sí.
Sí, perquè també en aquesta pel·lícula... O sigui,
no, home, no, poca broma amb Scorsese i amb la...
Bueno, però combaten sense taparse la cara, no? Se deixen fotre totes les hòsties.
És una de les gràcies que tenia el boxeador original de Jake LaMotta, era aquest, no? El com... vacilava el com jugava amb l'adversari sense tapar-se la cara i dient-li que li donés a la cara.
Sí.
És una de les coses que més em crida l'atenció als primers combats, no? I dius, ostres, tio, tapa't la cara perquè deixaràs fet un nyat.
Bueno, és que està ple de virgueries. Sí, hi ha canvis de velocitat en la filmació, hi ha congelacions, hi ha el vertigo zoom, és a dir, traveling i zoom a la inversa, per... En fi, vull dir que és un luxe de veure aquesta pel·li. Dóna gust de veure. A part del De Niro engreixant-se 25 o 30 quilos. Sí.
Ens comencem a quedar sense temps, per lo que farem la pregunta del final del programa, que és quina és la vostra escena o moment preferit, si en teniu algun, d'aquesta pel·lícula. Edu, ràpid.
Crec que el moment en què de l'Istec, en què hi ha molta tensió o moments on, sí. On molt com de casa i quan són molt tensos.
Quan està amb la primera dona, no?
Sí.
No, Joan. Jo em quedo amb la seqüència de transició, que inclou alguns combats de boxa. La seqüència de transició amb pel·lícula com domèstica, color, etc.
Jo no és una seqüència molt especial, però és la més entranyable, la que més me'n recordo, és el moment en el que va buscar, bueno, el que veu per primer cop la seva futura dona a la piscina, sí. I des de la valla...
El meu relació amb això, els meus moments preferits d'aquesta pel·lícula és tots els ralentis que hi ha, em sembla impressionant com fàcil els ralentis i buscant enveja, buscant passió, donant-li diferents temes. Ens quedem sense temps, moltes gràcies Joan per estar aquí amb nosaltres.
Un plaer, gràcies per proposar-me aquesta oportunitat única.
Edu.
Adéu.
Guillem.
Adéu.
Ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies per escoltar-nos.